Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20, començant setmana també. Dilluns 16 d'abril del 2018, hores d'ara. Ara mateix no plou a la ciutat de Lleida amb 13 graus positius. Busquem la previsió meteorològica en una setmana en la que estarà marcada per la pujada de les temperatures màximes, però pujada d'aquelles que d'aquí 3 dies podem assolir a Lleida tranquil·lament els 26, 27, 28 graus, quan fa 4 dies, 4 o 3, mal comptats, la màxima va ser de 13-14 graus. Busquem aquesta previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres també avui el responsable de tot astronomia.com, el Ramon Drudis, per parlar d'astronomia, per parlar de Stephen Hawking, que ja vol dir que faríem un especial de 4 programes per conèixer la persona, per conèixer el personatge, per conèixer doncs, amb el que va estar treballant els darrers anys de la seva vida i per conèixer també el que va deixar per fer, el que va deixar portes obertes perquè es seguís investigant per allí. També posarem somriures a les cares de la gent, ho farem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet, i el Joan Bellmunt ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, comencem el migdia a Lleida amb la radiografia, la tertúlia esportiva, on parlem dels resultats del cap de setmana, força bons, en general, en particular un no tan bo, però vaja, en parlarem. I a dos quarts de dues, la Nacional 240... Avui, a l'U-Perú, parlarem de la formació professional, de la FP. Parlarem a fons d'aquest tipus d'estudis, com eren, com han anat evolucionant i com són avui en dia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté encara el cel molt ennuvolat a les comarques de Lleida, avui amb pluges, ruixats importants en alguns sectors, que no esperem que remetin fins ben bé al final del dia, quan de fet anirà disminuint la nuvolositat també. Les temperatures baixen. Avui s'esperen màximes de 17, com a molt a Lleida, també a Balaguer, a la Seu d'Urgell, 17 graus, també a Tàrrega, 14, a Viella, fins a 12. El vent continua suau i variable. Demà dimarts tindrem un canvi de temps, tornarem a tenir una jornada assolellada amb pocs núvols, núvols d'evolució com a molt en punts de muntanya, i les temperatures pujaran de dia i ho faran de manera notable. S'esperen màximes de fins a 22-23 graus en molts punts. Les mínimes, però, baixaran localment. Arribarem als 6 graus de mínimes a Lleida, a Balaguer i Tàrrega, 4 graus a la Seu d'Urgell i a 2 a Viella. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
We miss you when we grow tired of all this vision. el Radio Gaga dels Queen, amb Freddie Mercury al capdavant. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Una avaria ha deixat sense electricitat a primera hora d'aquest matí a unes 5.500 persones d'Endesa a la ciutat de Lleida. Segons la companyia, a les 8 i 12 s'ha produït una desconnexió d'una línia de mitjana tensió que dona servei a la capital del Segrià i s'ha procedit a resoldre la incidència. A 9:15 només restaven sense servei uns 300 abonats i a 9:15 Endesa ha donat l'avaria per reparada. Aquest cap de setmana ens ha deixat un mort i dos ferits en un accident a la C-1412 a Torà. En el sinistre va ser dissabte. Es van veure implicats dos vehicles. I ha cremat parcialment una casa a Corbins sense deixar ferits. El sostre del magatzem de l'habitatge ha cedit i també ha quedat afectada la planta baixa. Un centenar de jubilats i sindicalistes de Lleida reclamen pensions dignes davant la subdelegació del govern espanyol. Ha estat aquest dissabte, on ha estat un cap de setmana en general ple de manifestacions, i aquest dissabte molts dels concentrats van apostar per convocar vaga general contra les polítiques de retrocessos de drets de l'executiu central. Demelsa Mateo, secretària d'organització d'UGT a Lleida, reclama una pujada digna de les pensions i aposta per començar a pensar en una vaga general davant la pèrdua de drets.
Bueno, estem aquí perquè, com ja sabem, últimament al nostre país estem sofrint molts atacs per part del govern i ara mateix en concret és pel tema de les pensions, perquè hi ha hagut una pujada del 0,25%, considerem que això és riure's de tota la ciutadania, ja que això implica una pujada de merda, tal com diu la nostra campanya que estem fent. No és possible que tinguem aquest tipus de pujada quan el que és la vida al dia a dia, el que és l'alimentació i el que és la llum, el que és el gas, puja molt més. I el que estem fent és destruir el que és la societat en general i tots els drets que han aconseguit anteriorment els nostres avis.
Per cert, que les pluges d'aquest cap de setmana han causat importants destrosses als camins de la baronia de Rialb i el consistori demana ser zona catastròfica. Lleida prepara, això ho vam avançar ja divendres a l'Espai Groc, però Lleida prepara concerts, publicacions, exposicions i conferències per commemorar l'any Ricard Vinyes. Per cert que avui dilluns desmilitaritzem l'educació, rebutja la presència de l'exèrcit a la Fira de Formació de Lleida i anuncia mobilitzacions. La plataforma considera que l'oferta laboral de les Forces Armades és una excusa per introduir els joves en un món incompatible amb els valors democràtics. L'Hospital Comarcal del Pallars celebra el seu 25è aniversari. El Festival de Pallassos i Bufons del Col·legi tanca la 7a edició amb un èxit de públic sense precedents. Linyola inaugura la restauració de la portalada de l'església de Santa Maria i, per cert, perquè sempre hi ha gent doncs, que té temps, han descobert que el jutge Llarena, que abans no el coneixia ningú, però ara és molt popular, té arrels republicanes a Lleida. El seu besavi està enterrat a Torregrossa, mentre que el seu avi va ser un inspector d'ensenyament que ideològicament era proper al republicanisme. Vesperon. 12:29 minuts, parlem d'esports.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Com canvien les coses amb una setmana, golejada espectacular del Lleida Llista, amb futbol el playoff torna a estar a l'abast i el Força Lleida són els únics que no fan els deures. Lleida Esportiu 3, València Mestalla 2, proper partit davant el camp de l'Hèrcules, proper diumenge a les 12 del migdia, a 3 punts ara ja del playoffs. En bàsquet, el Castelló 79, Força Lleida 75, deixa el Força Lleida amb 14, a la posició 14, empatat a punts amb tots els QEs. Per tant, ull, perquè queden dos jornades només, i el Força Lleida el proper dia, el darrer partit a casa, rep el Palència, divendres vinent. I amb hoquei, escolta, Lleida llista 13, Palafrugell 4, proper partit vendré Lleida llista amb un Lleida llista que ocuparà la cinquena posició.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara, com sempre, arriba el moment en el que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb ella fem memòria de tal dia com avui, del que va passar, del que es deia, del que es vivia un 16 d'abril, però de l'any 1993.
Doncs,
fa 25 anys.
Sí, doncs va haver sorpresa perquè van aparèixer carpes mortes al riu Segre, al seu pas per la partida de Rufea. Medi Natural estudiaria les causes que van provocar aquesta mortandat. Els pescadors diuen que el riu continuava sent la claveguera de Lleida i la manca de cabal atrapava a la gravera els peixos de gran tamany. I, per tant, per això teníem les carpes flotant mortes per damunt del riu. Pardinyes també va ser notícia perquè va rebre un miler de cantaires en el seu pavelló. El concert es va distribuir en tres seccions segons la zona de procedència. El poliesportiu del barri de Pardinyes va servir d'escenari el dia 9 de maig i els tallers Shalom acollirien també el nombrós dinar de germanor. Aquest aplec de corals de les Terres de Lleida estaria inclòs al programa de la Festa Major de Lleida, ja s'estava preparant. La coral Llum de Veus va commemorar l'any 93 els seus 10 anys cantant. També el govern destinaria 900 milions a revestir la séquia major de Pinyana. 700 milions es destinarien a defensar l'horta de la cua de Rialp i també estava a punt d'adjudicar-se l'automatització de l'Aragó i Catalunya. Es van iniciar els tràmits del concurs d'obres del Cinca a l'Aragó i Catalunya. Els recs, doncs, prenien molts diners a l'Estat. Jo suposo que es va arribar a fer, però devia ser molt necessari. També les expropiacions de la variant es basarien a les pagades per l'autovia. Les obres s'iniciarien a l'octubre, segons va manifestar el governador civil de Lleida. El pla d'execució es podria rebaixar 6 mesos. Semblava que no hi hauria problemes perquè ja s'havia arribat a un acord genèric.
Ja, de totes maneres, això no es diu, però segur que portaven retard, perquè les obres mai van al dia.
No,
mai.
No, a més, les obres aquestes eren de l'autovia.
Segur que ja anaven amb retard, com totes.
Bé, doncs acabem avui parlant de Josep Antoni Duran i Lleida, tothom lo recorda. Va manifestar en aquestes dates, fa 25 anys, que a l'Estat espanyol li interessava que Convergència i Unió sigués decisiu en les eleccions i culpava el Partit dels Socialistes d'Espanya, PSOE, i el PP, de ser els responsables de l'augment de l'abstenció. Després de 13 anys, Duran i Lleida no ocuparia càrrecs públics la propera legislatura.
Mira. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat al principi del programa. Avui torna a estar amb nosaltres el Ramon Drudis, que és enginyer, divulgador i socialitzador de la ciència astronòmica i que, a més, el trobeu amb ell i a tota l'activitat que porta al darrere, a www.totastronomia.com. Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard.
Escolta,
a tots els escoltants.
L'altre dia, la setmana passada, havíem parlat de Stephen Hawking i vam fer com un espai de cinema. Però, bueno, sí. Cinema i el cinema, la ciència-ficció i l'astronomia també estan força lligats, perquè també és una manera de deixar anar la imaginació. Evidentment, no totes les pel·lícules són bones, ni totes les produccions han estat bones, però sí que és veritat que de tant en quant surt a les cartelleres alguna pel·lícula que dius, caram, com hi ha pogut caure, com han pogut arribar fins aquí, eh? Però, mira, ja per tancar el tema de Stephen Hawking, o almenys com a monogràfic, d'ell sempre en podrem seguir parlant, de teories futures i d'històries. Avui hem parlat ja de la seva vessant científica, hem parlat un pelet també de la seva vessant humana, però jo crec que el que més va transcendir a nivell global és el seu personatge, Ramon, el personatge de Stephen Hawking.
Sí, bueno, el personatge, pues, a ell haig de dir que també li agradava, no? Sortir als mitjans, que la gent el conegués, anar en simpòsiums, anar en conferències, estar en televisió, premsa, pues, va publicar, com vam dir també un dia, pues, molts llibres, no? I, per tant, pues, tot això fa de que sigui un personatge mediàtic, no? I, efectivament, ho va fer. Però ho va fer molt ben fet, perquè poc a poc anava desgranant, bueno, de tots els seus descobriments, no? I això, pues, va arrelar a moltes persones, i jo crec que molts dels joves van estudiar física, i alguns d'ells astrofísica, per amb ell, no? Sentint-lo des de petits, i per tant això és molt important, no? Molts dels astrofísics, això ho tinc confirmat, no? Van fer astrofísics veient la seva obra i la seva personalitat, sobretot, no?
Mm-hmm. A més, es va deixar fer, és a dir, sortir a pel·lícules, més sèries i d'altres més còmiques. Jo ara darrerament el veia a la sèrie còmica de Big Bang Theory, que són una sèrie d'estudiants, uns friquis, li direm. Jo també sóc un friqui de la part informàtica, però vull dir... I allí el parodien. És més, surt a uns quants capítols, i és veritat que en un capítol tracten el tema amb la vessant còmica, però tracten el tema, i veig que té un rerefons molt, molt important de fer que... Allí parlen sobretot de la part femenina, no? De les dones o de les noies a la universitat que no s'encaren cap al tema de les ciències en general, i també parlen de les escoles de primària, no? D'anar a parlar ja als nens del tema de la ciència, i barregen Stephen Hawking i aquests humoristes i tot plegat per allí, però jo crec que el rerefons és justament aquest. Que sàpiguin que existeix, que sàpiguin què es pot fer, i que si algú que ja està interessat, que sàpigui què es pot fer.
Sí, i que es pot fer tot sempre mitjançant el cervell, no? Perquè el cervell és molt potent, o sigui, tu pots descobrir coses que semblen que no puguin ser, però només intuint coses i relacionant-lo matemàticament amb el que vols descobrir, no? Per tant, això ens ho ha demostrat moltíssims filòsofs abans de Hawking i molts científics, no? Ell, per exemple, fixa't, ja parlant doncs, de la seva última etapa, no? El 2016, va apoyar un programa que estava finançat per un milionari rus i pel director de Facebook, no? Per enviar diguem, una nau a un altre sistema solar fora del nostre, no? Concretament al sistema d'Alfa Centauri, que és el sistema solar, que són tres estrelles, no? Que hi ha a uns 4 anys llum de nosaltres, que són les més properes, no? Ja que segons ell, la humanitat, ell sempre ho deia, això últimament, la humanitat, doncs, no podria sobreviure uns altres 1.000 anys si no s'escapa més enllà del nostre fràgil planeta blau. I això ho considerava perquè tenia en compte de que hi hauria una gran superpoblació pel canvi climàtic, per la gran demanda d'energia, no? I per la mancança d'aigua, no? Per tant, volia en aquest projecte enviar, i potser es farà, malgrat que ell no hi sigui, no? Però ell ho apoyava molt, enviar milers de naus espacials de la mida d'un cesell postal, cap al sistema d'Alfa Centauri, i que aquestes naus poguessin anar a moltíssima velocitat, tanta velocitat com 160 milions de quilòmetres per hora. Tinc en compte que ell pensava de que no és operatiu aquest projecte si no s'arribava a aquest sistema amb uns 20 anys, no? Ara, en la tecnologia d'ara i en les naus industrials d'ara, per anar al sistema d'Alfa Centauri, trigaríem 30.000 anys, no? Cosa que, pues, tira enrere qualsevol idea per anar allà, no? Per tant, ell era un partidari de colonitzar altres indrets de la nostra galàxia per poder emigrar cap allà, perquè el nostre planeta cree que no donaria abast en un futur, no?
Bueno, això ja és un tema que crec que no és de, ni de ficció ni de, ni de massa futur, eh? Com no hi posem remei, el planeta Terra jo crec que pot aguantar el que pot aguantar. Si el forcem, podem tenir problemes. Escolta, estava pensant, et trauré un altre tema, perquè obrim un altre monogràfic de 3 o 4 programes, ja, a partir de la setmana vinent, i ara, ja que m'has tret aquest d'enviar les naus i a veure què hi ha, jo te'l presento, el tema.
Vinga.
I tu li dones voltes. Bueno. I la setmana vinent en parlem.
A mi m'agraden molt els reptes, eh?
Doncs agafa't, agafa't, que aquest ja veuràs.
Vinga.
Escolta, vida més enllà de la Terra.
Fantàstic.
És a dir, éssers més enllà dels humans són bons? Són dolents? Estem preparats? Cal? És el moment de fer-ho? Són preguntes que et llenço.
Una te la puc contestar.
Ah, ja me la pots contestar.
Sí, que és que no estan aquí. No han vingut.
Ah, que no estan aquí, que no han vingut. Val,
sí,
val.
Bueno, aquesta te la puc respondre.
Pel carrer hi ha gent que diu que hi berrene cada dia, per això. Vull dir,
però,
que en trobes encara
però,
gent.
Però hem de desterrar la foscor de la superstició. Ricard, estem al segle XXI. Hem de parlar de coses que es puguin parlar. I hem de ser crítics, hem de tindre un pensament crític. I, per tant, lo que sí podem dir és de que no hi ha cap evidència de que un ser de fora del nostre planeta hagi vingut. Per tant, això ho podem afirmar.
Et trec el tema aquest perquè darrerament observo que hi ha una corrent de gent que diu que si ens poséssim en contacte amb una civilització alienígena, tingui l'aspecte que tingui, perquè això les pel·lícules doncs, sempre ens han ficat el rèptil, però no tenen per què ser així, ni tenen per què tenir una base de carbó com tenim nosaltres, sempre hem donat per fent que seran bones persones, bons éssers, que vindran aquí, que si la pau, que si ens farem un trasbassament de tecnologia i de coneixement. Hi ha tota una corrent que diu que no té per què ser així, que per desgràcia el mal sempre ha fet que s'evolucioni més ràpid i que t'arribi una civilització aquí, sempre s'ha dit, diu, no, és que són intel·ligents, vol dir que són bones persones. Bueno, punts suspensius aquí, eh?
Mira, parlant de, com que estem parlant de l'Stephen, l'Stephen tenia una idea sobre això, molt clara, que ell deia, escolta, no busquem vida fora de la Terra perquè si venen i ens troben ho passarem pitjor.
Per això, per
idea
això dic,
de l'Stephen Hawking.
Bueno, pues...
No és meva, ho va dir ell.
Jo crec que és un tema que en podem parlar, igual que per acabar amb l'Stephen Hawking, parlaria també de que ell va fer una prova empírica. Després no sé si la podem donar 100% vàlida, però ell va organitzar una festa per viatgers del temps.
Sí.
Amb una data concreta, no es va presentar ningú, i per tant va dir, bueno, ja podem dir que no es pot viatjar almenys al passat.
No hi va anar ningú. Se va quedar sol a la porta.
Si ell va organitzar una festa del temps, jo vaig dir, viatges del temps, tal dia, tal hora, vingueu aquí. I és veritat, i ho va preparar tot, eh?
Sí.
I no es va presentar ningú, el qual, no sé si descarta ja el tema de viatges en el temps, però almenys ho va provar.
Sí, 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 però és cert, no es va presentar ningú a la festa que ell volia fer, no? Sí, sí, és completament cert això.
Molt bé. Doncs escolta, Ramon, parlem el proper dia, va, de si hi ha les probabilitats, de la estadística, de si hi ha vida més enllà, de quina forma podria tenir, no parlo ja de forma, d'aspecte, sinó de quina base i si és bo o no és bo. Ramon Drudis, enginyer, divulgador i socialitzador de la ciència astronòmica. El trobeu a www.totastronomia.com. Te torno a deixar deures, eh, Ramon?
Vinga, serà un tema fascinant, aquest.
Molt bé.
Ricard.
Gràcies, Ramon.
A tu. Adéu-siau.
Viu Sant Jordi amb El Periódico i Abacus Cooperativa. Subscriu-te a El Periódico per 30 euros i rebràs una targeta regal d'Abacus pel mateix import. Entra a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Na, 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 come on.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el moment de la setmana, una setmana recent començada, com tots els dilluns, en els que posem somriures a les cares de la gent. I ho fem amb el Joel Carnicer, i algú ho ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
No per el punxa, el Joel.
Ja fuele per rato.
No perdis la veu, eh?
No.
O sigui, mira, el que, clar, el ser dilluns, si quedéssim els dissabtes o diumenges al matí, jo no sé, eh?
Home,
després de sortir amb la ressaca i aquestes coses, no sí, sé com arribaries, eh?
No, però ara ja estic notant les ressaques més dures que mai, eh?
Ah, això és l'edat, eh?
Sí, abans, amb 18 anys, vull dir, jo m'aixecava i el dia següent em deien, vinga, anem a córrer o què? O anem al gimnàs? Vinga, va, tal. I ja necessito
ara,
dos dies,
ara tens 19
eh?
I ja es nota, no?
I 19 i 25 també.
L'altre dia, a través del WhatsApp, em va caure a les mans la primera gravació que tinc del Joel Carnicer quan va estar fent les pràctiques a la ràdio. Ja ha fet 5 anys. Sí. I té una veu de jovenet, estudiant, allí una veu, escolta, innocent.
Sí, sí.
No, ara, no com ara.
Ara una veu una mica ja d'educados, de, bueno, què hi farem? La vida. Ha d'evolucionar tot.
Ha passat 5 anys, eh?
Ha passat 5 anys.
Escolta, bueno, algú ho ha fet, va. Coses, explica'm
venga,
coses.
Vinga, pues mira, començo amb una que diu una camarera escupe en la comida de una clienta porque ya era muy tarde.
Ah.
Sí, quizás aquelles brometes de... estem entrant al restaurant 10 minuts abans, segur que ens escupeixen al plat.
És veritat, pues, més d'una vegada ho he pensat. O m'ho han dit.
I més d'una vegada segur que t'ho han fet, també. Eh?
Ah, calla.
I diu que sí, això és així, no passa res.
Mira, després de les notícies d'aquell de la Cruz Campo i l'altre, de l'aigua de les aigües... Ja
jo
no.
Crec que sí que ho fan, home, jo crec que sí que ho fan.
Però, a veure, ara deixa'm que et faci una pregunta. Val, potser la clienta arriba tard. De totes maneres, si el local està obert fins a l'últim minut. Però, val, sí. Potser arriba tard. Anirà més ràpid si li escupin al menjar?
Bueno, però és una mica de tot la frustració de sobre, no?
O sigui, no et serveix per res.
És molt fort, perquè estic defensant algo que a mi me fa bastanta mania, també, que si m'ho fessis, eh?
Clar, tu ja no surts, no?
No, clar, vull dir, ja me quedo a casa fent ganxers, vull dir, no, però és que... Fora bromes, perquè el tema és que mira si devia ser justa aquesta cambrera,
sí.
Que gravó i subió el vídeo a su perfil de Facebook.
I és que no sé si es pot ser més curt realment, eh?
És que s'ha de ser una mica curt, però bueno...
Això és com aquell que es grava anant a 200 per hora per un lloc de 50.
No, i a 200, i ja estava al seient del copilot.
Bueno, sí, també n'he vist de tot. Estic, bueno, però escolta, tio, què no és que t'enganxaran?
Ja, però bueno, quan un és just, pues és just, Ricard. Vull dir, no n'hi ha més. Bueno, atén amb aquesta, perquè aquesta notícia t'hagués pogut passar a tu perfectament.
Agafa't.
¿Vale? Diu que le golpea con el coche y no se cabrea porque es su actriz porno favorita.
Què vols dir, que m'hagués pogut passar a mi?
No, vull dir, això és veritat, que tu no mires pornografia. No,
home, sí que et miro, però no sé si tinc una actriu favorita, no ho sé, bueno, no les conec.
Bueno, sempre no està de més sempre tenir algú allí. Però bueno, el cas és que diu que el conductor d'una furgoneta de reparto...
Home, però a veure, Joel, jo li diria, hacemos un parte amistoso.
Sí, i aquesta dona et diria, mira, jo me passo 10 hores, me passo 10 hores al dia...
Clar, home, perquè vingui ara aquí un... Vinga, hombre.
Fent amistats. Tu creus que tinc ganes d'això, amb de tot diners...
Però van acabar bé o no?
Sí, vull dir, jo que... Clar, perquè van acabar bé perquè la culpa era amb ella.
Ah.
Llavors ell va sortir allí, què polles passa aquí, mai més ben dit. I llavors, pues, bueno, va veure i diu, hosti, era una tal Maria Ozawa.
Buf.
¿Vale? No diguis buf, perquè sé que tens un pòster a casa teva d'aquesta senyora.
No,
però...
no sé qui és, ja, de veritat, no, si no t'ho diria. Maria Ozawa, ara vaig a buscar-ho.
Sí, això mateix, busca-ho ara a veure que et surt. Tot el que és una actriu japonesa i estava de vacances a Manila, a Filipines. I llavors, pues, bueno, la cosa va
reconèixer? És a dir... vull dir, la va reconèixer?
M'agradaria que hagués dit ostres, con ropa no te conocía.
Clar, això et anava a dir, tampoc la cara no...
Pues sí, veu que sí, deia ser un romàntic i allí estava. Bueno.
Molt bé. Com s'escriu Ozawa?
Tal com sona. amb Z i W.
Amb W. Oh, és maca, sí.
Veus?
Ja. Sí, 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 sí. Bueno, a veure, les fotos que surten surt vestida, evidentment.
Bueno, clar. Bueno, i atent amb aquesta notícia de... Bueno, les fotos que surten vestida perquè potser no has buscat bé. Ja aniràs buscant, ja aniràs buscant.
Mira,
bueno.
és, va néixer el 8 de gener de l'any... de quin any? 86.
Ah,
a Hokkaido, a Japó.
Mira, sempre és interessant per si...
Però, no, t'ho dic perquè medeix 1,62 m, tu ets molt alt, eh? Però té pareja.
Ah.
I la seva parella es diu José Sarasola.
Ostres, el Sarasola.
No, home, no sé qui és, però...
No, jo tampoc, però m'ha agradat el cognom.
I... Bueno, José Sarasola.
Bueno, doncs pues ja ho sabeu, amants del porno. Està agafat,
Sí, sí, bueno.
Bueno, total, que ja surt una notícia del Mundo Today, que ja saps que diu notícies de broma, i és que diu que Robin Williams cobró el doble que la senyorita Topfire. Vale. Espera, que aquí no...
No podem fer spoilers, eh?
No, clar, aquí no ve lo millor. Bueno, la gent que no ho sàpiga, el Mundo Today diu notícies totalment falses. Les inventen ells i... Clar, llavors hi ha gent que no sap que són falses i... els insulten o diuen coses, tal, no? I llavors un home, un tal Rafa Ruiz, diu: sacar los trapos sucios de un gran actor aprovechando que lleva varios años muerto es deleznable. Sois el basurero del periodismo.
Sí, que Tomés va pensar que està bé. Però veus, després resulta que aquestes persones estan en un lloc que són notícies falses, però se les creuen.
Exacte. I segurament aquest potser li diu a un altre, no? Mira, el Robin Williams va guanyar el doble que la senyora d'Opfire.
A veure, jo estic llegint, per exemple, la reina Sofia atacada per un oso panda al intentar fotografiar-se con sus crías. Home, doncs pues ja està clar que això no és veritat.
Ja, clar,
bueno,
clar.
Suposo.
Bueno, sí, divertit també veure la reacció, no? Si hi ha un vídeo d'aquests amateur.
La Cristina Cifuentes diu que li tornen els diners del màster perquè és irregular.
Exacte,
per exemple. Bueno, però ja està clar. Però fixa't els comentaris en aquestes notícies, que vol dir que la gent s'ho creu. Després aquestes persones agafen aquesta notícia i la comencen a encadenar als seus grups de WhatsApp i a partir d'allí es fa una bola enorme.
Sí. Ah, per cert, ja que des... bueno, que la setmana que ve i tot és Sant Jordi...
No, la setmana que ve Sant Jordi, et dono festa.
Sí, pues la setmana que ve el rector de la Juan Carlos estarà firmant màsters. Per si t'interessa... Per si t'interessa, estarà firmant màsters a Barcelona i suposo que sí, allí a Plaça Catalunya.
Vale, vale.
Si tens un màster per casa que no...
Sí, home, bé, no? Escolta, al final...
Bueno, pues, això. Bueno, més coses. Diu que el dueño d'un restaurante... orina en la sopa de la competencia.
A ver, ¿com?
Vale, el dueño de un restaurante
sí.
Orina en la sopa de la competencia. És a dir...
Al perolo, o sigui, a la olla.
Sí, o sigui, el tema està... això és a Xina. Un xino, pues això és a Xina, sí, no? I és que diu que... això passa a Haiku, que sembla la marca aquella de cafès. Notó que durante las últimas semanas... el dueño de un restaurante, el sabor y el color de su sopa de fideos era un tanto extraño. Y no era la sopa que servía habitualmente. Entonces, hi ha un vídeo a YouTube que surt l'home, que va, bueno, que entre, com que tots són iguals i no es diferencien, pues entre i pixe a la sopa.
Vale.
I la gent no nota res i segueixen al restaurant.
Escolta, quin signe de l'horòscop ets?
El mateix que tu.
Ah, ets, clar, doncs mira, te'l llegeixo. Leo,
venga.
Mira el lado bueno, almenys no eres una rata alemana. Però quin horòscop és això?
Bueno, vigila que el Tauro, com era allò que vam dir del Tauro un dia?
Sí, bueno...
El Tauro, hoy te van a apunyalar.
Pues, escolta, Leo, mira el lado bueno. Només diu això, mira el lado bueno. Almenys no eres una rata alemana. I per què ha de ser alemana la rata?
No, perquè ara estan cremats en lo d'Alemanya i tot això.
Però què tindrà que veure ara Alemanya i la rata?
Bueno, ara és l'enemic número 1, mira. La gent és així d'intel·ligent. Bueno, què hi faim? Més, aquesta és molt bona, que és de Setmana Santa, és així actual. I és que diu que un home agrede durante la obra a un actor que hacía de soldado para salvar a Jesús. ¿Vale? O sigui, el senyor va ser un Viernes Santo i estava això a passar a Brasil. Duque agredió con el casco de una moto a un actor que hacía de soldado romano para intentar salvar a Jesucristo.
De veritat, que... És que, o sigui, quan et pensaves que estaves en una professió que no tenia risc...
És molt fort, és molt bona aquesta, eh?
Déu-n'hi-do.
És molt bona aquesta.
Ai, sí. Pobre.
Bueno, la vida és així.
Va, et queden menys de 2 minutes.
Vale, bé. Diu que una conductora ensenya el carnet de Homer Simpson en un control. Vale? I això és molt divertit perquè li fan control d'alcoholèmia, sople aquí, i ella surt i ensenya el carnet del Homer amb una fotografia del Homer, amb el nom que fica Simpson Homer, la data de naixement real del Homer Simpson, que és el 4 d'abril del 63.
Ah, mira.
I on ha nascut, que és el 28 de Springfield Way, en USA.
Però això
742 de Evergreen Terra.
Però això no, aquí a Espanya, no?
No, això ha passat a Anglaterra.
Ah, Anglaterra.
Anglaterra. I la foto no té desperdici, eh? Vull dir, perquè lo curiós del cas és...
Però la foto de qui és?
Que li hagin deixat ficar la foto al carnet.
Però veure,
la foto
veure,
és el Homer Simpson.
Però la foto... A veure, un moment. El carnet no és una rèplica que s'havia fet ell amb cartró?
No, és un carnet de veritat, com el teu, però amb una foto del Homer Simpson, com si el teu fiqués Ricard Álvarez i sortís una foto del Homer.
Oh, caram.
I és molt bo perquè és el carnet del Homer, amb la foto i tot. El que no entenc és en quin moment li van deixar ficar aquesta foto en lloc de la seva.
Oh, clar, no ho entenc.
O se'l va falsificar a casa, o deu treballar a tràfic, o alguna cosa així, perquè si no, no ho explico.
Bueno, escolta, vols acabar amb l'acudit, va?
Vinga, va.
Ai, Déu. Diu... Així, improvisant.
Venga, a ver si l'agafes aquest, eh? Diu, ¿de qué trabajas? Diu, de jardinero. Diu, pues déjame 50 euros.
No la entes.
Vale, y torno. ¿De qué trabajas? Diu, de jardinero. Pues déjame 50 euros.
Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
I ara sí, que ens acostem a la una, com sempre ho farem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I recorrent el territori amb una nova proposta que ens porta, cap on ens porta avui?
Cap a la Vall Fosca.
Oi, la Vall Fosca.
La Vall Fosca ja és sinònim de bellesa, de natura, sí. Ubèrrima i frescal, no? Ara que ja som a mig abril o ja deixem mig abril al darrere, ja, anem de cara a l'estiu, pues, a fer rutes per la... pel Pallars Jussà i concretament a la Vall Fosca, a la plana de Mont-ros. Ubicada al vell mig de la Vall Fosca, entre la Pobleta de Bellveí i la Torre de Capdella, la plana de Mont-ros es troba a l'esquerra de les aigües del Flamisell i ha estat el nucli de població que millor ha resistit en la seva demografia. En tot cas, la plana va acollir habitants que van deixar els seus pobles situats a les altures d'aquesta vall i van baixar al que n'era el Rovell de l'Ou. Cal dir que comerços i cafès són una realitat que no es donen en altres indrets d'aquesta Vall Fosca i que parlen per si sol. El cant ens ho diu clar, Ricard, diu... Hi ha la plana de Mont-ros remuntant el Flamisell i amagat a banda i banda Veranui, Antist i Castell. I el centre, el Rovell de l'Ou, és precisament la plana de Mont-ros. El poble és relativament nou i es va formar a recer del santuari de la Mare de Déu de la Plana, que fa les funcions d'església, i va créixer notablement a motiu de la construcció i posada en funcionament de la central elèctrica. Cal esmentar que els treballs de la central ja es realitzaven l'any 1932, però el mes d'agost de 1936, encara en fase de proves, els tècnics estrangers que hi treballaven en veure el caire que anava agafant la Guerra Civil Espanyola, que s'havia iniciat el mes de juliol d'aquell mateix any, van optar per retornar als seus països, fet que va comportar un retard en la seva posada en servei. De fet, va ser l'any 1937 quan entrà en funcionament de forma manual i no va ser fins al mes de setembre de l'any 1941 quan va funcionar en règim automàtic. D'aquí que aquest darrer any, aquesta darrera data, hagi estat la que s'hagi agafat per molts com la de la inauguració de la central, encara que manualment ho havia estat abans. I per acabar, la dita d'avui ens diu... El porc d'abril dona el millor pernil. O sigui, serà qüestió d'agafar, sí, comprar un porc ara a l'abril i així tindre bon pernil.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una. Per cert, no tenim cap mena d'afectació viària per causes de meteorologia. Sí, pel tema de les obres, després ho repassarem. Busquem les senyals que ens diuen que estem a la una i després tenim la radiografia. Parlem d'esports després.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Uno de los principales acusados por la agresión en Alsasua asegura que esa noche no pisó el bar donde atacaron a dos guardias civiles y a sus parejas. Adur Ramírez, que se enfrenta a 50 años de cárcel y que está actualmente en prisión, dice que se enteró del suceso al día siguiente. Audiencia Nacional, Adrián Gil.
Sí, una declaración de unos 5 minutos de quien se enfrenta a la pena más alta por estar acusado de 4 delitos de agresión y amenazas terroristas. Asegura que vio la pelea desde el fondo del bar y que en un principio no sabía quiénes eran los agentes.
Pero yo, como bien he dicho antes, no tuve ningún tipo de altercado con estas personas. Sí que es verdad que me enfrenté verbalmente con uno de ellos en un momento determinado, pero enseguida me sacó de ahí Paulet y me llevó al fondo del bar y dejé de tener contacto con estas personas.
Los anteriores acusados también se han desmarcado de esta pelea. En estos momentos es turno para John Ander. Le escuchamos en directo.
El número antiguo no tenía ningún inconveniente, simplemente utilizaba el número antiguo con el WhatsApp.
Es decir, el nuevo número usted no lo...
Eso lee en directo desde la Audiencia Nacional. Y contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, advierte de que hay una extraordinaria escasez de vocaciones y pide buscar respuestas de manera creativa. Así lo ha asegurado en la Asamblea Plenaria que se celebra en la Conferencia Episcopal Española. Reconoce que esa escasez de vocaciones repercute en el día a día de la Iglesia.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente. ¿Cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y hay más noticias en este lunes 16 de abril que te contamos aquí en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Estamos pendientes de la crecida del Ebro. Lo peor a esta hora se sitúa en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. Esto en Aragón, en la desembocadura del río, en Tarragona, se busca un pescador senegalés de 32 años. Salió a faenar desde el puerto deportivo de Deltebre y no se sabe nada de él desde ayer domingo. En el dispositivo de búsqueda trabajan efectivos de salvamento marítimo, bomberos, Mossos de Escuadra, policía local de Deltebre y también Cruz Roja. Este lunes nos deja la primera visita de Estado a España de un mandatario europeo en el reinado de Felipe VI. Los reyes han recibido hoy en el Palacio Real al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No solo va a estar en la capital el miércoles, va a visitar también Salamanca. Y atentos a esta historia, en Marruecos, en una región al norte de Rabat, un hombre casado desde hace 35 años y con 9 hijos, ha denunciado a su mujer y ha pedido el divorcio. Se ha enterado de que toda su vida ha sido estéril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar una iniciativa de la Diócesis de Madrid que cumple su primer año en funcionamiento.
Pues efectivamente, hace más o menos un año contábamos la puesta en marcha en la Diócesis de Madrid del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, para atender a quienes puedan necesitar un sacerdote fuera de los cauces y de los horarios habituales. Uno de los aspectos que han tenido que afrontar estos sacerdotes es el riesgo de suicidio, y aunque han recibido formación psicológica durante sus estudios, no es suficiente para abordar esa situación límite. Por eso se está buscando una formación más específica. En las llamadas que recibe este servicio de la Diócesis de Madrid siempre aparece la búsqueda de una última esperanza. Y esto lo hacen tanto creyentes como no creyentes que piensan que un sacerdote puede ofrecerles otro tipo de ayuda, distinta del psicólogo o del médico, muchas veces como última salida. Vamos a contar el balance de estos meses, de esta iniciativa tan singular, dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça se puede colocar a 4 puntos de ganar la Liga justo antes de la final de la Copa del Rey del sábado. Luis Munilla.
Pilar, este sábado tenemos la final de Copa Sevilla-Barcelona, pero mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Barça juega este martes además en campo del Celta y en caso de victoria se colocaría, como dices, a solamente 4 puntos del título liguero. El Real Madrid, por su parte, recibe el miércoles al Athletic de Bilbao, pero con la vista puesta en lo más importante para ellos, que es el Bayern Múnich de la semana que viene en Champions. En el equipo alemán la noticia es la lesión de Arturo Vidal. Hoy su técnico, Jupp Heynckes, ha confirmado que Vidal tiene que pasar por el quirófano para una pequeña intervención en la rodilla y que será baja a corto plazo. No ha concretado si va a llegar o no a tiempo para el primer partido ante el Real Madrid. En la Liga, como mañana comienza jornada, hoy no hay fútbol de primera, pero sí se cierra la jornada en segunda con el partido Huesca-Barcelona B, que es a las 9 de la noche. Y ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Roberto Bautista y Albert Ramos se han clasificado hoy para la segunda ronda y Rafa Nadal, que busca su undécimo título en Mónaco, conocerá esta tarde el rival para su debut.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Con este anuncio que ha hecho Facebook de que nos va a decir los datos, no podemos tener ninguna confianza ni de que esos sean los datos, ni qué se ha podido hacer con ello.
¡Volve a empezar!
Esta es la primera vez que nuestra lengua era premiada en los Oscars.
Está pasando.
En Cataluña continúa abierta la operación para descabezar a los comités de defensa de la República, la operación Cadera, CDR.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Perquè per casa i per la teva família només vols el millor. Imagina, Tele4K, continguts per disfrutar-la, per gaudir-la, jocs en xarxa sense preocupacions, i tot això a màxima velocitat i, a més, alhora. Sona bé, oi? Doncs pots tenir tot això i més amb la fibra simètrica d'un gigabit i wifi intel·ligent d'Orange. I tu, vols tenir-ho tot? Doncs fes-te ja amb el wifi intel·ligent. Informa't trucant gratuïtament al 1414. Orange.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem cada dia des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ara en tenim 8 ja per sobre de la 1. Dilluns, començant setmana, 16 d'abril del 2018. Hores d'ara crec que ja no estava plovent a la ciutat de Lleida, el qual no deixa de ser una novetat o una notícia destacada si comptabilitzem la darrera setmana, i això sempre, sempre recordant que a l'aigua no li podem fer cap mena de lleig. Que, escolta, que hi ha molts llocs del planeta que hi plou molt a sovint i viuen igualment. Nosaltres ens ha plogut durant 10 dies, no passa res. Al contrari, la falta d'aigua sí que ve a ser un problema, i més on vivim, que és eminentment, doncs, agrícola. Tot seguit, posarem ja sobre la taula resultats del cap de setmana i farem projeccions. No diré que traurem la bola de mirar el futur, però sí que podem començar a fer projeccions, perquè, per exemple, en bàsquet falten 2 jornades i sí que es pot començar a fer, doncs, si el proper dia es guanya o es perd i algun altre resultat, què passa i què passarà a la darrera jornada. Començarem a fer projeccions de què pot passar amb hoquei, en futbol i en bàsquet. Ho fem d'aquí a uns segons.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Doncs apa, que parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Una idea, comencem la tertúlia esportiva, la radiografia, com sempre ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Escuer, el cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Em falta a mi una persona de producció, perquè volia començar aquí amb una cançó d'aquestes de Setmana Santa, però d'èpiques, d'aquestes de Ben-Hur, aquestes així, per dir, escolta, el playoff està a l'abast. En fi, la música sempre ajuda, De totes maneres, resultats del cap de setmana, que ja ho hem dit abans,
festival.
Com a que, no sé si s'han tret una pressió de sobre o alguna història us volen agradar, però Lleida llista 13, Palafrugell 4, tenim proper partit a la pista del Vendrell, en bàsquet, ja ho hem dit també, el Castelló 79, Força Lleida 75, tot i que la mitja part, escolta, s'estava guanyant d'un. El proper partit és el darrer a casa, perquè només queden dues jornades, Força Lleida-València, que serà aquest divendres, si no tinc mal anotat, i en futbol, Lleida Esportiu 3, València-Mestalla 2, proper partit diumenge vinent a les 12 del migdia, Hèrcules d'Alacant, Lleida Esportiu. Lleida 3, València-Mestalla 2. Per cert, que mirava el timing dels gols, no sé si vam acabar demanant l'hora o no.
I tant.
Ah, perquè clar, veig que al minut 78 Lleida marca el tercer, 3-0, i ens marquen el 79 i el 85, Són aquells efectes psicològics que et tomben,
I si dura 5 minuts més, empatem.
Sí, no, a part, ens va costar, i vam acabar, doncs, sí, fent allò de cada pilota que anava fora era un minut, cada petita tocada...
Amb un 3-0 no estem tranquils.
Bueno, però és que ara ho parlem amb el Xavi abans d'entrar a l'estudi. És que la setmana passada va passar a Mallorca. Mallorca 3-0 també s'ho havien guanyat. I de repente el Lleida 3-1, 3-2,
correcte.
I ai, ui, ui. Bueno, pues són coses que passen. De totes maneres, jo crec que això no ha de treure mèrit a... Jo crec que 75 minuts, els primers 75 minuts del Lleida, ostres, jo crec que és de lo milloret que
s'ha jugat.
Que hem vist aquesta temporada i en alguns anys, Moltes vegades ho diem, no? Hi ha vegades que l'equip no gira rodó i, a més, individualment, els jugadors tampoc estan fins. Dissabte va passar al revés. O sigui, l'equip va girar molt rodó, en línies generals, i individualment vam estar molt fins. O sigui, Ortuño, les dues primeres que toca, les fot a dins. Jorge Félix va tenir uns detalls que jo feia anys que no veia al camp d'esports.
Sí.
Manu Molina va fer un partidàs. I la gran diferència de Lleida...
També l'últim gol també és molt guapo.
També, exacte, el golazo de Javi López. Jo crec que la diferència és la velocitat d'execució. També és cert, i això ho deia el Gerard Badalejo, que la forma de jugar del València doncs afavoreix el Lleida, no? Perquè és un equip que no la rife, que sempre la intenta treure controlada, i això afavoreix doncs el Lleida, aquest espírit i aquesta filosofia d'anar pressionant molt amunt, intentar recuperar. Però bueno, la jugada del primer gol, per exemple, és espectacular, és una triangulació al primer toc, Félix López Ortuño amb una definició brutal. El segon és una centrada milimètrica de Pumar a Ortuño, i a partir del minut 70, que el Lleida jo crec que ja comencem a anar amb el ganxo a nivell físic, doncs mira, tenim la sort d'aquesta pilota filtrada de Valiente, que la punxa molt bé Javi López i fa el tercer, i dius, uf, ja està, no?
Ja està.
Però no, anàvem tiesos, perquè físicament anàvem tiesos.
Sí, un... potser el problema va ser que ens van marcar en un minut.
No, no, el problema... Bueno, és, el tercer ja estàvem contra les cordes. O sigui, el tercer de Javi López és una jugada aïllada. Ja feia 10 minutets que anàvem amb el ganxo i ens estava costant moltíssim. Passa que per això et dic, no, que al marcar el tercer sí que fas uf, perquè amb 2-0 dius hòstia,
què passarà? Què passarà?
Però amb el tercer sí que dius uf, i no, ni així, se lesiona Musta, l'ha de tornar a canviar, entra Aitor Perleto que està mort i fot dos cantades a Aitor. Bueno, el que dèiem, la setmana passada es va sortir creu a Mallorca i aquesta ens ha sortit cara.
Bueno, a més ens ha sortit cara perquè revisant ara aquí abans d'entrar els resultats de la part alta, està tot molt cara. Està tot caríssim. No ha guanyat ningú, dels quatre primers, guanyar.
Bueno,
clar. Bueno, és que ara és quan se juguen les garrofes i això està molt complicat. A veure, tothom té els seus interessos i les seves coses ficades. I el que no se troba ara ja no es pot treure, que ja no hi ha marge d'errada.
Clar, Lleida arriba en aquesta situació perdent tres partits consecutius, els tres anteriors, i ara sí que la roda de premsa, i després en parlarem també amb aquella història de que es van reunir els directius del futbol, bàsquet i hoquei. Quan van parlar de futbol només van dir, no, és que aquí, vull dir, nosaltres ara el nostre marge d'error és zero, si ho guanyem tot ja està. Home, dic, home, que potser no cal arribar aquí, si ho guanyem tot, és que guanyar-ho tot no és tan fàcil, perquè s'ha guanyat el primer de 5, en queda 4.
I et ficaries amb un màxim de 62 punts. Vull dir, a veure, és que tampoc guanyar-ho tot tampoc et garanteix, fer play-off.
No et garanteix, però és molt probable.
Tindries moltes possibilitats. Però perquè...
si el problema és guanyar-ho tot.
Ah, els altres no ho guanyaran tot. I a part, clar, quan arribes amb aquestes alçades de la temporada, el Mallorca necessita ser campió. Els sis de darrere volen fer play-off. Els quatre següents volen treure el cap a la Copa del Rei, perquè és un objectiu, perquè per aquí és com un tinyent. Pues clar, i més veien aquesta temporada el Formentera i el Lleida.
Els quatre després de play-off, els quatre primers...
No, els cinc primers.
Els cinc primers.
Sense filials.
Sense filials.
Passa que, clar, hi ha un grup de sis equips que lluiten pel play-off i els altres pues, lluiten, pues, València no perquè és filial, però l'Ontinyent, per exemple, doncs, per intentar treure el cap a la Copa. I després ja entres als que lluiten per no fer promoció i no fer descens. En la qual cosa, aquí tot deu jugar algú. L'únic que no juga res és el Deportiu Aragón, que des que no jugui res, pues mira, ahir Aragón 0, Cornellà 0. Llavors, és molt complicat. I abans parlàvem de calendaris, ja sap que el de Lleida és de complicat, però jo ara mateix prefereixo anar a jugar al Rico Pérez que al camp del Formentera. Sent tots dos molt complicats, Cuidao, no estic dient que anirem al Rico Pérez i guanyarem 0-2. No, serà molt complicat. Però l'Hèrcules estan convençuts que faran play-off. I reben el Lleida. I t'han de sortir i t'han de proposar alguna cosa. O sigui, no poden sortir penjats al travesser, no pot sortir com si t'anessis a Formentera o por ahí. I aquí és on el Lleida, doncs, bueno, si fa un partit seriós, pot treure alguna
cosa. Pues l'Hèrcules està, a hores d'ara, 5 punts de play-off, Ho han de tenir molt clar, això,
Bueno, doncs ells ho tenen claríssim.
L'aposta de l'Hèrcules és molt forta, Són de molts diners,
Correcte, però queden 12 punts en joc i estan a 5 de play-off,
Bueno, doncs pues imagina't, si ells que estan a 5 es veuen en play-off...
Nosaltres estem a 3.
Nosaltres que estem a 3... Clar. Clar,
Hèrcules juga... poca broma el proper partit Hèrcules-Lleida, poca broma, que aquí un dels dos es despenja,
Bueno, però... si perdés a l'Hèrcules, adiós, muy buenas.
I si el Cornellà guanyés, tant l'Hèrcules o el Lleida, el que perdi, o si empaten els dos, se'ls hi posa molt difícil tot, Si el Cornellà guanyés, que és el quart,
Sí, és complicat, però insisteixo, de més grosses se n'han vist.
No, correcte. Escolta, que això del futbol...
De maneres, també, toquem de peus a terra, no fem molt a coloms, perquè al final aquesta jornada per lo que serveix és, bueno, pues perquè un any més, a l'abril, el Lleida està allí.
Correcte.
Però no garanteix res més que això, que està allí. Vull dir, mai, que el futbol són estats d'ànim, no?
Sí.
I un dia estàs a baix i l'altre dia estàs a la parra. Bueno, pues es tracta de trobar l'equilibri, no?
Saps que hi ha una cosa que no es pot fer ara, i és dir... Si haguéssim guanyat aquells tres partits, veus, agafo el 50 i li sumo 9, 59, aniríem segons. No, aquestes coses sí que no es poden fer,
Aquí el Lleida ja...
Sí, no.
Amb una temporada, sempre treus partits...
És la mitja que has de fer.
Com el d'Ontinyent, amb un penal al 95 que el falles i el refusa el Marques, i després, pues, cantades, no? Però jo sí que crec que hi ha tres partits que són els que poden acabar marcant la temporada del Lleida, que és l'empat amb el Deportiu Aragón a la segona jornada aquí al Camp d'Esports, la derrota amb el Saguntino al Camp d'Esports i la derrota amb el Formentera al Camp d'Esports. Estem parlant d'un equip que ha baixat, d'un que lluita per no baixar i del Saguntino que com es descuidi
el acabarà baixant. El Saguntino està a dos punts del descens, només.
D'aquests 18 punts n'hem fet 4 només.
Clar.
això sí que... perquè els, després dels altres n'hi ha un que els ha pogut guanyar, els ha pogut perdre, però aquests tres, i sobretot perquè han set a casa, uf,
sí, sí.
Clar, és que guanyant el Formentera, que és el que tenies que fer, guanyar el Formentera a casa, vull dir, és que ara estàs al patat de curs.
No estàvem demanant res més de l'altre món, eh?
Clar, clar.
Escolta, per cert, com estava el camp de públic?
Molt poc.
Com sempre.
Però escolta, ho dic perquè la setmana passada es van fer aquella reunió que no sé qui la va iniciar o qui la va moure.
Per sortir la foto.
Es van reunir crec que l'11 de setembre, els capitans, equip tècnic i directius, tant del Força Lleida com de Lleida Esportiu com del, de Lleida Llista.
Bueno, en principi eren capitans, a la convocatòria eren capitans i entrenadors.
Sí, bueno.
Però després van aparèixer per allà l'Enric Duc, entenc que com a anfitrió, i el Félix González, que encara és hora ara que dongui la cara, bueno, per TV Borja Comenge, però que a les fotos s'apunta totes, no? A la foto amb l'alcalde.
L'Esteve no hi era, per serà?
No. Hi havia els dos capitans, Félix i Mierga, hi havia l'entrenador Gerard Badalejo. Mm-hmm. Aquest era, en principi, a lo que se'ns va convocar.
Sí, però vull dir que és la convocatòria era... Digue'm tu, a veure si m'equivoco, perquè la gent omplís els estadis d'aquí al final de temporada.
Era una conjura...
Bueno, sí, vale, però era això, perquè la gent anés.
Perquè la gent anés...
Al final són els mateixos.
Va. Menos, jo diria que eren menys. Aviam.
Bueno, si
algú pot veure, però jo crec que eren menys
el
gent.
El partit era interessant, no?, un València-Mestalla.
Jo crec que sí, però bueno...
Sí, però bueno, és a l'est.
La gent està molt escamada, home. La gent venia de veure un Barça-València i, bueno, i aquestes coses pues, ja te fa mandra sortir, mm-hmm. que plou, no plou...
Bueno, sí, bueno, la meteorologia tampoc ha ajudat, però això no és excusa perquè en qui
no, no,
el futbol
s'abriga. No. Jo sempre ho he dit.
Els que hi van tot l'hivern...
Igual que plogui, que nevi, que faci 3 graus o 4 graus sota zero. Jo hi veig, soc de los de pedra picada, per tant, no m'importa ni qui jugui el Barça.
Home,
ni el Madrid,
qui ni qui sigui. Qui em sembla que no tindrà problemes per començar a omplir l'aforament és l'11 de setembre, eh?
Bueno. Per la Copa l'Acer, sí, home, hi haurà garrotades aquí, me sembla.
I el que queda de Lliga potser també...
No, és que...
És diferent. Estem molt mal acostumats a aquesta ciutat.
Lliga, és que a Lliga són molt consagrats, són molt consagrats, o sigui...
No, jo sempre ho he dit... Mira que és un any que disfrutar, eh?
Sí.
Mira, però... nosaltres amb la Mari Carmen Salvador cada dia fem un repàs del que passava fa 25 anys exactament al dia com cada dia. I fa 25 anys estava a punt d'assolir l'ascens, parlo del futbol. Va ser la temporada, l'any 93, la temporada de l'ascens. I jo avui li deia, aquest matí li deia a la redacció de la Mari Carmen, perquè estava revisant diaris, dic si no s'ha aconseguit ara a l'abril, deu estar al caure ja, a Lleida. Perquè ara no recordo en quantes jornades d'antelació es va aconseguir l'ascens. Però... Jo recordo que la gent ho va viure amb més joia i amb més intensitat i amb més afluència l'any de l'ascens que no pas l'any de primera. Mira que és diferent, perquè el camp era nou, et venien els equips grans, però jo crec que es va viure amb més intensitat, i sobretot la segona part, de l'any de l'ascens que no pas l'any de primera.
Però és que eren altres temps, era una altra història. És que... A veure, el camp d'esports no s'omplia aquell any, eh?
No.
El camp d'esports eren 3, 4...
Per això et dic, la segona part...
Algun partit 5.000...
La segona part de la temporada.
No eren més. Però bueno, era un objectiu bonic.
Una il·lusió bonic.
Gràcies a primera, és increïble.
Era una il·lusió i també era un context en el que s'anava més al futbol, però en general, eh? En general. O sigui, la Lliga de Futbol Professional...
Hi havia almenys partits a la tele.
No, clar, és que la Lliga de Futbol Professional ha tingut que ficar una normativa i multa als clubs perquè, com a mínim, la càmera màster, el tiro de càmera, no es vegin els canvis.
És tremenda aquesta norma.
Però és significatiu.
Que sí, que sí, no? I a més els clubs poden ofertar aquella zona molt barata de preu. Vull dir que això no tenen excusa.
Clar, és que aleshores... És que la gent no va al futbol. I me'n recordo que quan ella va pujar, tu te n'anaves amb el transistor... Vale, i veies el partit i escoltaves tota la resta de la jornada, primera
i
segona.
Sí, senyor.
Perquè feien els carros...
Problema d'hàbits o problema de preus?
Ara?
Avui
no, però si és que els preus... Escolta, jo... Me sembla... I ara m'agradaria no equivocar-me, però jo tinc guardada una entrada de Lleida a Badajoz que valia 3.000 pessetes.
18 euros.
Vull dir, ojo, eh?
Sí.
18 euros. Ara en val 15, a la lateral.
Sí. Que va seguir el partit últim quan van pujar.
Sí, per això no, per això fico l'exemple del dia de l'ascens.
Però fa 25 anys, eh?
Sí.
Fa 25 anys que la vida ha canviat
molt, eh? 3.000 pessetes són 18 euros, eh?
Déu-n'hi-do,
eh? Ara val 15, a la lateral. O sigui, clar, és que al final, què volem? Esport gratis?
No, que sí, correcte.
Clar, és que després al Fèlix qui el pague? a l'Ortuño qui el pague. No. És que ho volem tot, no?
No, però és que a part és que competim als mitjans de comunicació com les teles, que te fan tots els partits per a...
Home, això és complicat, eh? Jo
I pots veure la Lliga espanyola, la Lliga inglesa, la francesa, la cosa que...
Jo recomano que m'he abonat amb això i a casa és molt còmode, eh?
Bueno, és una bajarada, ho tens tot. I després hi ha una altra cosa. És el sentiment de pertenença de tribu. Aquí tots som molt de Lleida.
Ah, sí, no,
eh? però la veritat,
sí.
Mil.
Sí, playoff, sí.
Mil, i ja està, eh? I aquests són els que sí són del Lleida. Sí.
Escolta, per cert, que estava revisant...
Que tampoc repartiré la carnet de Lleida. O com a mínim actuen en conseqüència.
No, que s'entén perfectament.
Ah, dius, bueno,
canviant d'esport, anem cap al bàsquet, perquè estava mirant la plana web de la LEP Oro.es, i a part de les dades habituals del nom de l'equip, partits jugats, guanyats, perduts, en favor, en contra, et surt la ratxa.
Sí.
I et marca el que la té més bona i el que la té més dolenta. El que la té més bona és el líder, el Breogán, amb una ratxa de més 4.
Per tant, ha pujat.
Vol dir que els últims 4 els ha guanyat, i el que la té més negativa de tots, i amb diferència, és el Força Lleida amb un menys 4, que vol dir que ha perdut els últims darrers 4 partits. Sí. O sigui, el cinquè cap enrere és el que es va guanyar després de
contra Prat.
Anava a dir del cessament o del
relleu.
De Borja Comença, sí, a la banqueta del Força Lleida. Ull, perquè el Barça l'Assa ha guanyat.
Sí.
I estan tots empatats a 11 victòries, a falta de dues jornades només.
I Huesca ha guanyat, en la qual cosa ens treu un partit i la veràs.
Sí.
I la setmana que ve hi ha un Sami Clavijo, en la qual cosa un dels dos suma segur. Jo era dels que pensava que sense guanyar cap partit més ens podríem salvar, i s'ha ficat la cosa complicada.
Ara els dos hem de guanyar una, com a mínim, eh?
Sí.
Com a mínim,
intentar
salvar. Amunt se suposa que
amunt
sí.
Segur.
Baixen dos, eh?
Amunt segur.
Sí, però bueno.
Amunt segur, entre altres coses, perquè mira, per exemple, Sami i Clavijo s'enfronten i ara poden guanyar-lo. Hòstia, que ara de repente es comença, si no guanyar tots els de darrere, sí, poc menys que un miracle.
Sí, però un dels dos guanyarà.
Però sí, per això et dic, però l'altre perdrà. Però amb una victòria, si són capaços de guanyar el Palencia, que jo no ho descarto, perquè tot és possible, al final això és esport.
El bàsquet de Brasil el tenim bé?
Sí, només el tenim perdut en Huesca i Palma.
Però
precisament per
Huesca
això...
Huesca està fora, Palma...
Per això l'Actel ara mateix és cinquè per la cua.
Uh-huh.
En aquest quintuple empat que hi ha a 11. És el primer, perquè té a veure sí. Aixòs guanyats. Però espavilem i guanyem un partit.
Un
perquè...
partit hem de guanyar.
No, t'ho dic perquè perdre els dos et col·loca amb allò de fer calculadora i que guanyi, que perdi...
Perquè partirem a Manresa, no?
A Manresa, sí, sí.
Oh, mare meva, també nosaltres hem jurat allí. Sí.
Bueno, ja, però el Manresa va segon. A priori vas a perdre, a priori.
Però també
no. I s'està jugant el factor pista al playoff.
És que
és igual que el futbol, ara.
Que tothom juga alguna cosa.
Tot deu ser jugar alguna cosa aquí, no? Aleshores, bueno, tot passa per intentar donar la campanada davant del Palencia al Barris Nord, que no ho descarto. Ara, per això, pues...
El Palencia té assegurat el playoff, crec.
Però el problema no és aquest. El problema és que ara mateix jo crec que el Força Lleida no està per guanyar a ningú. M'explico. A lo que pot aspirar és a lo que va passar el dia del Prat. I és que el rival tingui un mal dia, llavors sí, aferrar-te. Però en un face-to-face, en un cara a cara, ni física, ni mental, ni anímicament, l'equip està preparat ara per guanyar ningú. Ara bé, pots tenir un escenari de partit davant de Palencia que comencis molt endollat, que ells no els hi vagin bé les coses, que tu vagis creient, i arribis a un final de partit més o menys tranquil i acabis de tancar, perquè el problema és aquest: en finals apretats els està palmant tots. O sigui, divendres tenim bola per forçar la pròrroga i el Jarret es fa un nus i per la bola, i no és la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta vegada que se'ns escapa un partit així.
Sí, perquè els 10 segons es perdia de 2. Es va acabar perdent de 4.
Aleshores, i no estic culpabilitzant a Jarret, perquè gràcies a ell home està dins del partit.
Uh-huh.
El problema potser és que aquest senyor potser és més un 2, atrapat en un cos d'1, i llavors, pues, quan, als moments en els que realment s'ha de pensar, pues, potser no és el perfil de base que necessites, però és igual, això porta tota la temporada així.
Tot això és que és molt complicat, perquè la pressió que tindran aquests jugadors jugar l'últim partit a casa... S'espera el suport de molta gent que vagi al pavelló, no? Intentarà,
bueno, és situar... el penúltim i és l'última casa.
Però és l'última casa, per tant, te l'has de jugar tota, eh? I vull dir, cuidadito, que això són factors que sumen, perquè estiguis més nerviós de lo habitual.
Escolta, que em queda un minut només. L'hoquei, bé, Xavi.
L'hoquei, perfecte.
O sigui, 13-4, és que sobresurt a la web de resultats, veus un 13 allà.
Bueno, és el que parlàvem amb l'Albert. Jo penso que fa molt temps que no sé bé un resultat
no
tan ampli.
No, per això t'ho dic.
Vull dir, de l'època bona aquella del Barça, que golejant a tothom.
Jo no ho recordo.
Cuidadito, que 13 gols no és tan fàcil. Bueno, lo tires de tot arreu, les fiques a dintre. I nosaltres, el dia, no hi ha manera.
Tot i que, curiosament, ahir l'Alpicat guanya 1-12.
Ah,
a la pista del Colaseta, primera nacional, però dius, ostres, no, és un resultat. Jo comentava ara, no, jo estava al futbol amb el Grillo i vaig 0-1, dic, ai, 1-2, dic, ai, dic, aquí, a veure si ara amb això de l'afers en perspectiva ens fotrem a la parra i tal. I allò que mires el partit de futbol, tal, arribes a la mitja part, te fiques a tu i, ostres, 8-2, 8-3,
hòstia,
dic, què ha passat aquí?
Sí, sí, es van posar al to.
Fantàstic.
Sí, sí, molt bé.
Home, tenim un equipet que per les cites grans, ara ho parlàvem, no?, hi ha rotació, hi ha qualitat, hi ha veterania. Bueno, per això anem cinquès a l'Hockey Lliga i estem a la Final Four de la Fers.
Sí, anem cinquès a l'Hockey Lliga.
Al final ens pensarem que les coses se regalen, no?
Bueno, se regalen els màsters a Madrid.
Els màsters, correcte. I a Harvard, també.
Sí,
però quan a mitjans d'abril tu vas cinquè a l'Hockey Lliga...
Que aquestes casualitats no arriben.
Darrere els tres mostres i lluitant amb noia igualada.
Escolteu,
i a les Fers...
que arribem a dos quarts. Adeu. Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies. Adeu. Doncs apa, que hem escoltat ja les senyals horàries que ens diuen que hem passat ja de dos quarts de dues, camí cap a les dues, dilluns, Nacional 240, Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, estic.
Com està el temps per Lleida?
Bueno, ha deixat de ploure fa una hora.
Sí? Doncs ha vingut cap aquí, penso, Ha vingut cap aquí. Per cert, mira, sempre comencem, quasi sempre, comencem aquest espai parlant de que la gent, la nostra carretera, la que ens uneix, la nostra és molt segura, perquè és aquesta línia virtual. L'altra, 240, no és tan segura, això ja ho sabem i ho denunciem sempre que podem. Però mira, és que acabo de veure una notícia, els Mossos han enxampat un conductor a 193 per hora a la 240 a les Garrigues, a Tarrés.
A quina velocitat?
193 quilòmetres hora.
És que, després passen coses.
És que no ens cansem de dir-ho, No sé si això és una qüestió de conscienciació o de què és, però és d'irresponsabilitat, sí. Això, evidentment, 193, Déu-n'hi-do, un tram a 90.
Déu-n'hi-do.
Escolta, Ricard, avui parlem d'un tema que ens agrada molt parlar-ne, no?, perquè a més ho coneixem de prop, i és que aquests dies, aquesta setmana, de fet, a Lleida, crec que teniu la fira dedicada a la formació professional, no?
Sí, començarà el dimecres i jo crec que és una fira força interessant perquè els futurs alumnes puguin anar-hi i començar a rebre informació en un lloc comú, és a dir, que no te n'haigues d'anar a cada institut per a veure què fan o què no fan, no, ho tens tot en una fira. I jo crec que és una fira que es repeteix a moltes ciutats.
Sí, aquí a Tarragona és el maig.
Doncs es repeteix justament per això, perquè finalment se li ha trobat la utilitat, ja, finalment, o sigui, se va pensar en aquesta utilitat, i jo crec que és força útil justament per això, perquè en un lloc mateix, en un dia o en dos dies, pots parlar amb tothom, pots preguntar-ho tot, i per tant... Nosaltres, avui, el que pensant aquests dies amb la Mònica, vam dir, escolta, sí, que això és molt interessant, però ja que tenim la possibilitat de l'1x1, anem a parlar del que havia estat la FP, del que és avui en dia, com
Exacte.
Ha evolucionat, cap a on s'ha encarat, perquè, clar, la societat va canviant i els estudis, evidentment, també han d'anar canviant. Doncs cap a on han anat canviant, cap a on s'han enfocat i què està passant.
Exactament, exactament. No? Això és el nostre... Com estem ara, no? Si els nostres protagonistes d'avui, els nostres convidats, creuen que hi ha coses que encara es poden millorar, ells que ho toquen de prop, no? Mm-hmm. Això, tot això ho preguntarem.
I tant.
Doncs em presentes al convidat, el presento,
jo tinc
el que tu vulguis.
Tinc a Lleida el Josep Ramon Cabiscol, que és el responsable de formació professional de la Delegació d'Ensenyament a Lleida. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ho he dit bé, sense...
Coordinador territorial de formació
Coordinador territorial.
Diuen, exacte, doncs que vaixi.
Diuen. Gràcies per acompanyar-nos, Josep Ramon. Jo us presento al nostre convidat aquí a Tarragona, és el Narcís Almena, ell és director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona. Narcís, molt bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Narcís.
No sé
bon
si
dia.
Es coneixen els nostres convidats d'avui en persona, com a mínim.
Bueno, hem coincidit a vegades amb jornades, però no hem parlat personalment. Coneixem gent de Tarragona, de fet... el Departament d'Ensenyament organitza la formació professional a través de la seva direcció general, a través dels 10 serveis territorials. Conec el seu coordinador territorial d'FP, amb ell hi ha gent del seu institut, famílies professionals, però bueno, no han parlat personalment.
Doncs mira, avui ho hem fet possible, això, Narcís, Josep Ramon.
Gràcies.
Sí, això mateix.
Escolta, parleu-me, si voleu, Ricard, comenceu vosaltres, parlem de la fira, però és que el Narcís ve aquí en representació també com a director, Narcís, d'un institut a Tarragona que té molta història. De fet, esteu d'aniversari aquest 2018, eh?
Efectivament, aquest any fem els 90 anys. Va inaugurar-se el 28 de novembre de 1928.
O sigui, que és història, eh?
Efectivament.
Sí. Bueno, esteu a tiro de pedra, de la xifra rodona aquella del 100, no?
Del 100, sí. Està cada vegada més a prop, això.
Efectivament, 10 anyets.
Doncs escolta, comencem, si us sembla, per Ricard, pel que teniu entre mans a unes hores a Lleida que comenci aquesta fira, no?
Uh-huh. Josep Ramon, això serà a partir de dimecres... Sí. I a més és una fira, com dèiem, no sé, jo des de fora crec que l'objectiu és aquest. No sé si realment està inicialment pensada per això, perquè el futur usuari de formació professional ho tingui tot a l'abast.
Així és, de fet, la fira de formació professional, que se'n diu Formació i Treball, és oberta per tots els centres que hi vulguin participar, i nosaltres tenim una peculiaritat aquí a Lleida que segurament el territori català potser s'identifiqui d'una altra manera, i és que nosaltres tenim l'espai expositiu de Fira, que és el pavelló 4 al recinte dels Camps Elisis, organitzat amb famílies professionals. Dins de la formació professional inicial, nosaltres tenim 23 famílies professionals i les organitzem en aquests espais perquè els centres que vulguin participar, aquell estudi que fan en aquell centre educatiu, puguin estar al costat de l'altre i tots dos, o tots tres, o tots 17, com és el cas de el cicle formatiu de gestió administrativa, que tenim 17 centres al territori de Lleida. Doncs dic territori, aclareixo una cosa i aclareixo el de territori. Es puguin organitzar, puguin donar informació potent d'aquell cicle formatiu i d'aquella família professional. I aleshores allí tothom dirà a través de mitjançant díptics o mitjançant activitats, que és el que significa...
Hi ha alguna demostració, normalment?
Hi ha demostracions, Hi ha demostracions de totes les famílies professionals. Podríem estar parlant de preparar els esquís i les taules de surf, com calcular les despeses a la família administrativa, que costa fer evident això, demostrar amb suport informàtic les arts gràfiques, composició i retoc d'imatges, talles de xapes personalitzades amb el tema de comerç i màrqueting, electricitat, electrònica, bueno, fins a 23. Ho doblem, separem hoteleria i turisme, separem electricitat i electrònica, però és el mateix. Però bueno, estem fent al voltant de 80 activitats simultànies en dos dies i mig.
Li volia preguntar al Narcís, escolta, vosaltres sé que teniu aquesta fira al mes de maig, per un centre, què és aquesta fira? Què suposa?
Clar, què suposa?
Bé, doncs sí, efectivament, la tenim el 3 i 4 de maig. Ja, aquesta fira és una fira també territorial en la qual molts ajuntaments s'hi posen d'acord i cada any la fem en un lloc diferent. L'any passat la vam fer a Reus i aquest any que ve a Tarragona, justament. I per un centre, evidentment, doncs significa donar-nos a conèixer a tothom que visita aquesta fira per conèixer els estudis de formació professional que nosaltres com a centre impartim i com els altres companys dels altres centres doncs imparteixen, eh? No volia deixar de dir que, bueno, doncs que fem aquest programa amb els companys de Lleida per donar suport a la formació professional del país, però també evidentment a la formació professional de les terres de Lleida, perquè evidentment és una de les apostes més importants de país que tenim. La formació professional és fantàstica en tots els sentits per a una bona carrera professional.
Mm-hmm. Aprofito per fer-vos una pregunta i Mònica, ja ens posem en mode cronològic. Us ho pregunto als dos, Josep Ramon i Narcís, i per agafar una barrera que a vegades és difícil, posaré el canvi de segle per entendre'ns. Què ha estat la FP al segle XX? Què ha estat la FP per aquest país al segle XX?
Home, bueno, començo jo, sí. El senyor Narcís Lamena. Nosaltres veníem d'una formació professional de 5 anys, un primer grau, un segon grau. Aquí un servidor, alumne de formació professional, la vaig viure en primera persona. I teníem que partíem de la Ley General d'Educació del 1970. Allò, primer grau, acabaves la EGB, t'anaves a primer grau, si passaves amb tot net, t'anaves a segon grau i acabaves amb 18-20 anys el segon grau i podies accedir a la universitat. Això va canviar, això estem parlant de la llei del 1970, i jo estic parlant que era alumne cap als anys 80. La LOCSE, el 1990, va fer un canvi important i va introduir el que jo crec que és una oportunitat pels joves ara mateix de demostrar què valen, si tenen l'interès, i allò de donar-se a conèixer, que és la formació en centres de treball. Va haver un punt d'inflexió en què aquestes famílies professionals que tenim al territori català organitzades, doncs tenien que fer unes hores obligatòries. En canvi, amb la llei del 1970, no, era voluntari. Ens diuen, escolta, vols fer 40 hores de pràctiques a l'empresa? Bueno, això era insignificant. Ara estem parlant d'uns mínims de 300 i escaig hores, quasi bé unes 400, i pel cap baix i pel cap dalt estem parlant de la família d'imatge pel diagnosi i medicina nuclear del cicle formatiu de grau superior, de la família sanitària, que se'n va cap a les 600 i pico hores. Clar, una persona que té que fer les pràctiques obligatòries a l'empresa, es dona a conèixer, i pot estar segons el que diuen les empreses en un contingut transversal del contingut del cicle formatiu, molta gent de l'atur no ho pot fer, això. Això és una oportunitat. Després ens va canviar això el 2006. Vam continuar desenvolupant aquesta normativa. Després va vindre la LEC per desenvolupar i concretar les competències d'educació que té Catalunya. I després la LOMCE el 2013. Però jo crec que el punt d'inflexió ha estat aquest. Ens ho han marcat les normatives que han estat marcades per l'Estat espanyol i per la Generalitat de Catalunya el 2009 amb la LEC, i que han estat molt importants de cara a com i de quina manera argumentar i gestionar la formació professional.
No sé, Narcís, si coincideixen en el fet que ens comentava el Josep Ramon, que aquest increment de presència a les empreses i tal ha estat una mica clau pel canvi, no?
Totalment d'acord. Jo he de dir que no he sigut alumne de formació professional, però sí, des del primer dia he treballat amb alumnes de formació professional, aquella formació professional de primer i de segon grau, i una de les qüestions, bé, la formació professional sempre ha sigut clau per a aquest país i per a tots els països, en el sentit de que formen persones en treballs i en tot allò que és professionalitzador, no? I jo el que trobava estrany quan vaig ser professor de formació professional, de l'antiga formació professional, era justament això. Trobava estrany que els alumnes fessin poques pràctiques, o a l'institut, evidentment, que feien moltes pràctiques, però, clar, la qüestió de que si la pràctica era a les empreses, era obligatòria o no obligatòria, era molt important, no? I, efectivament, doncs, ha sigut un canvi fonamental que hi hagi una matèria, hi hagi un mòdul professional, que és la formació en centres de treball. Evidentment, aquest ha sigut el gran canvi. I el gran canvi també ha estat la qüestió de que la formació professional antiga tenia moltes matèries instrumentals, llengües, matemàtiques, etc, etc. Ara, quan un alumne comença amb el grau mitjà, per exemple, amb 16 anys, doncs ja s'entén que aquest alumne ha fet la seva formació bàsica, fonamental, i per tant ja es pot dedicar. I totes les hores, la majoria de les hores, se dediquen a professionalitzar-los, a mòduls professionalitzadors d'electrònica, d'electricitat, del que sigui. Hi ha unes matèries transversals, com és l'orientació laboral, els riscos laborals, com és l'anglès, etc, etc. I això és molt i molt important.
Escolta, Narcís, perdó, la tendència de tothom a la universitat dels anys 90 clar, va ser un problema greu per la formació professional?
Doncs la formació professional, en principi, ha estat funcionant sempre amb uns nivells bastant regulars, no? Sempre, com en tots els estudis, hi ha hagut baixades i hi ha hagut pujades, però en aquests anys hem augmentat actualment amb la crisi, sobretot, hi ha moments en què hi ha crisi i tal, i els alumnes no poden accedir. Han pogut accedir als anys 90 a la universitat perquè la qüestió econòmica estava millor, però...
Però vosaltres ho vau notar a nivell d'afluència a la vostra escola?
Moltíssim no.
Clar, jo això també us ho volia preguntar a tots dos, perquè els canvis, evidentment, que s'han fet en el tipus de formació que es dona, no sé si també ha influït el fet aquest, que durant uns anys, és que si anaves a la universitat era una cosa que era una mica el que s'havia de fer, que sí, era el que estava molt bé, i la formació professional està una mica denostada. Jo crec que no és que s'hagin canviat les tornes, sinó que s'ha igualat, s'ha posat per fi al mateix nivell, no? de validesa, diguéssim.
Efectivament, però la clau està en que els alumnes que venien a formació professional i els que venen a formació professional són els alumnes que el nombre d'alumnes que ja venien. El que s'ha incrementat en els últims anys és el número d'alumnes que no han anat directament a la universitat. Yeah. Perquè a la universitat, en formació professional, teníem uns números, teníem uns percentatges. Actualment, amb un grau superior, accedeixes a la universitat com un alumne de batxillerat igualment. Clar. Per tant, el gruix d'alumnes que volien fer un ofici, que volien a la universitat, ja anaven a la universitat, i els que volien anar a formació professional ja hi anaven a formació professional. Ara el que notem és que molts comencen per fer formació professional tot i que vulguin anar a la universitat, perquè la formació professional avui dia és una aposta segura.
Exacte.
Josep Ramon, la universitat és la competència de la formació professional o no tindria per què ser-ho?
No, jo crec que ens compaginem molt bé, perquè inclús s'està donant ara durant un temps que és que als cicles formatius de grau superior ja hi tenim alumnes universitaris. Vull dir, no hi ha cap problema. Inclús el que hem d'estar una mica tant la universitat com el sistema educatiu del Departament d'Ensenyament, els dos són sistema educatiu, però l'universitari i la formació reglada, doncs és una mica al servei de les empreses. I que en tot cas el que tenim és que tots aquests continguts tan teòrics i amb altes demandes curriculars, nosaltres ja els tenim bé a la universitat, però per altra banda nosaltres tenim a les empreses, als tallers i a la gent que continua fent pràctiques i que ens tornen a la formació professional. De fet, ja s'està donant de que dos coses. Hi ha algun tant per cent significatiu del voltant de en un grup de 30 alumnes classe, doncs ens podríem trobar dos o tres alumnes tranquil·lament que venen d'una titulació universitària.
La manera amb la que s'organitza avui en dia la formació professional, perquè abans parlàvem del grau mitjà, el grau superior, sí, dels 3 sí, i 2 sí, anys, sí, sí, avui en dia són cicles formatius?
Sí, nosaltres l'organitzem amb dos nivells. Tenim que després de l'ESO, que ara mateix que són les ensenyances secundàries obligatòries, s'organitza amb grau mitjà, que són dos cursos acadèmics, unes 2.000 hores, dic 2.000 hores perquè encara queda algun cicle formatiu, com el de cures auxiliars d'infermeria, que dura un curs acadèmic unes 1.400 hores, 1.000 i escaig, no són dos cursos, i que normalment els cicles formatius de grau mitjà s'organitzen amb 2.000 hores. I després tenim els cicles formatius de grau superior. I després dels cicles formatius de grau superior accedim directament a la universitat. Però durant tot aquest temps endarrere, fa 2 anys, ha canviat la cosa, perquè del cicle formatiu de grau mitjà al cicle formatiu de grau superior hi ha un accés directe. I aquest any està bastant tipificat. Hi ha una reserva de places de grau mitjà a grau superior, i després tota aquella gent que té grau mitjà pot accedir directament als cicles formatius de grau superior sense fer cap tipus de prova d'accés ni de curs d'accés, però sí que això ajuda a tindre quantificada o valorada, baremada, seria, amb nivell d'importància de més a menys, qui vulgui accedir d'un grau mitjà a un grau superior. Mm. És a dir, estem parlant de dos cursos de grau mitjà, dos cursos de grau superior i després podem accedir a la universitat.
Mm. Ah, Narcís, per cert, a l'Institut Comte de Rius ara mateix, quants alumnes teniu de formació professional?
Al voltant de 1.400 alumnes. Hem de comptar que tenim 400 alumnes aproximadament de grau mitjà, també fem els estudis de batxillerat mm-hmm. i cursos d'accés, i en acabat tenim la majoria d'alumnes, uns 800 són de grau superior, i en acabat tenim col·lectius singulars que donem servei, per exemple, a l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la EQT, que fem formació a aquells treballadors que no tenen la titulació i fem, bueno, la formació professional avui dia, després el Josep Ramon també ho podrà explicar molt millor potser, tenim uns serveis per les persones que estan treballant, que els reconeixem la seva experiència professional i amb el reconeixement de la seva experiència professional, de les seves competències, doncs fem unes convalidacions i a partir d'aquí doncs acabem fent els mòduls que els hi falten per acabar el cicle i tenen la titulació. Clar. Perquè hi ha molts que no tenen titulació directament relacionada, per exemple, amb la química, tenen altres titulacions.
Clar, és que estava mirant jo els graus que oferíeu, no? I vaig aquí, doncs, química ambiental, química industrial, no? Robòtica industrial, vull dir, suposo que també...
Has d'afinar, Mònica, clar, ja saber què vols fer, eh?
Tots dos, sí, no, us ho pregunto, tots dos també, Narcís i Josep Ramon, és cada centre també oferta en funció també de les possibilitats que hi ha després per zona, no? A nivell industrial, per exemple, no? Quin és el sector amb més demanda, no?
Sí, primerament, ens estem reinventant una mica. El senyor Narcís Almena ha parlat d'una cosa molt important, que són les mesures flexibilitzadores. És a dir, ja no n'hi ha prou amb que nosaltres oferim d'estar presencialment als cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, sinó que, a més, flexibilitzem la presència, la matrícula. És a dir, donem un servei d'assessorament, que ens estem dient, escolta, estic aquí i vull arribar allí. O sigui, jo vull parlar i jo vull estudiar de química. Què he de fer? Doncs n'heu dit uns quants. Després també tenim el tema del reconeixement. No n'hi ha prou en acabar l'ESO, sinó que moltes vegades tenim que la gent professional vol que li reconeixin aquestes habilitats professionals que ha adquirit durant la seva vida professional, laboral, i les hi fem equivalents a un contingut d'un cicle formatiu i, per tant, no ho ha de cursar tot. Per tant, ja reconeixem aquesta professionalitat, clar, de les persones. Mm-hmm. Després tenim la matrícula semipresencial, que ha dit molt bé el senyor Almena, i després hi ha la modalitat a distància, l'AFP dual, que és la nostra punta de llança de tots els centres, i després l'acredita't que fem mitjançant col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació i el SOC. O sigui, tot això el que fa és que, com bé heu dit, ens adaptem a cada zona, perquè aquí a Lleida sí que el fem, un cicle formatiu de grau superior de la família química, però és clar, no tenim aquest ventall perquè aquí al territori hi ha altres tipus d'empreses.
Correcte.
Clar. I per tant, el que fem és adaptar-nos a les necessitats empresarials, ni més ni menys.
Mira, a mi m'agradaria, no sé si, Narcís, tu dones classes, a banda de dirigir l'institut, dones classe en algun cicle?
No dono classes en cicles.
Pues, escolta, dirigir un centre de 1.400
alumnes... Clar, no, per això t'ho no sé si té temps, pobre, de donar classes a sobre, no? Però,
Però escolta, Narcís, tu has estat mestre.
Sí, ni soc, jo soc professor de llengües, jo,
I ho trobes a faltar? Donar classes?
Home, doncs sí, perquè jo soc molt vocacional i a mi m'agrada donar classes, però bé, sempre hem tingut etapes. En una altra etapa de la meva vida, doncs vaig estar en formació permanent i tampoc donava classes i va ser una experiència molt enriquidora, i ara la direcció del centre, clar, doncs també.
Vull dir que tu que estàs més en contacte directe amb els alumnes, no?, encara que no sigui donant classe, avui els alumnes que arriben ara, doncs, a fer qualsevol d'aquests cicles, no?, grau mitjà o grau superior, arriben ja amb les idees més clares? Tu veus que ja veuen, tenen més clar què volen fer o venen a buscar directament un cicle, no?, molt precís?
Bé, hi ha de tot, com sempre hi ha hagut de tot. Però pot ser en la qüestió de l'assessorament una miqueta. Nosaltres anem als altres instituts, els que no tenen formació professional, i fem xerrades i expliquem què és la formació professional i quina és l'oferta que fem, a banda de fer aquesta fira que fem de formació professional, mm-hmm. però anem a les escoles i als instituts. I, per tant, doncs, bueno, doncs expliquem, assessorem, la gent s'implica, fem moltes visites guiades, que ens les demanen altres instituts, i ens venen, fem un talleret, a lo millor, d'electrònica, un altre de vehicles, i els nanos ho veuen, no?
Josep Ramon, la gent d'ESO...
ho tenen clar o no ho tenen clar.
Hi ha de tot, hi ha de tot. Nosaltres...
No, s'ho dic perquè feia així amb el cap, deia que no...
Tenim dir, els nostres dubtes.
Jo fa 4 dies vaig anar a fer una xerrada en un institut, alumnes de primer de batxillerat, per...
En quin?
Aquí a Lleida. Anàvem molts pares amb professions diferents perquè els alumnes et poguessin preguntar quin és el teu dia a dia per fer-se la idea.
Està bé.
I jo, al final, amb una classe que tenia davant, doncs, crec que 15 joves, de primer de batxillerat, els vaig preguntar, però algú té clar el que vol estudiar? Cap dels 15,
Està clar. Nosaltres hi ha una assignatura pendent que s'està treballant, que la treballem. Les fires serveixen per això. L'orientació és la necessitat i l'acció tutorial que és la que la justifique. Però nosaltres volem fer evident perquè inclús, ara que has dit els batxillerats, poden fer estar de l'empresa els de batxillerat perquè... podem fer estar de l'empresa.
No ho sabíem, sembla interessantíssim.
Entre
això,
70 i 140 hores. I queden reconegudes i és una matèria avaluable, i tant, i tant. I jo sempre ho dic, aprofitar el treball que estan fent al batxillerat, el treball de recerca, que tothom va boig pel treball de recerca, vincular-ho a l'estat de l'empresa, i que un alumne que vol fer veterinària amb 17 anys se'n va en un veterinari i el primer animaló o que hagi d'atendre alguna situació no massa adequada, una mica violenta, i se mos desmaia, diu, ostres, no és el mateix desmaiat als 17 anys, quan estàs
correcte,
en pràctiques,
correcte.
Que l'hosti diu, hosti, estic a primer de carrera i resulta que ara això de veterinària no m'agrada. Qui diu veterinària, diu arquitectura, diu informàtica, diu medicina. Clar, nosaltres oferim amb l'orientació aquesta possibilitat. Els centres, com sap el senyor Mena, han d'oferir aquesta possibilitat als alumnes. I, per tant, ostres, és una oportunitat d'orientació que han de donar els tutors per estar a l'empresa.
Ens queden 2 minuts. A mi m'agradaria acabar, Mònica, amb el Narcís i el Josep Ramon, cadascú des de la seva vessant, parlant directament, imagineu-vos-els, als pares... d'aquella canalla que arriben a casa i no tenen res clar, però que els hi han dit, però no saben...
No sé què fer, no sé què estudiar l'any vinent, no?
L'AFP m'han dit, me sembla igual m'agrada, però m'han dit que no, perquè he d'anar a la universitat si vull ser algú. Parleu-li, dieu-los-hi als pares, en 30 segons, què han de fer?
Narcís, tu què els hi diries?
Bé, doncs en principi, assistir a la Fira de Formació Professional i veure tot el que tenim. Dir-los que la formació professional avui dia és una aposta segura per entrar en el món del treball, que si aquests alumnes volen fer carrera universitària poden fer-la acabant el grau superior i que, per tant, és una formació molt enriquidora i que els hi donarà molt, molt de pes per poder tirar endavant la universitat amb moltes ganes i amb molt d'èxit.
Josep Ramon.
Home, jo els diria als pares de que escoltessin...
Que vagin a la fira, també.
Sí, que vagin a la fira, però jo augmentaria la visió que han de tindre de tot el sistema educatiu, que vegin que la formació professional, la gent que acaba de fer formació professional, aquí a Lleida hi ha un 7% d'atur, de tots els titulats hi ha un 7% d'atur. I estem parlant de que hi ha, amb els cicles formatius, uns 8.000 matriculats. A la resta de Catalunya estem voltant d'un 10%. Aquí a Lleida, un 3. I, per tant, totes les oportunitats que tenen de veure què és el que s'està fent a la formació professional, que hi vagin, que vegin les pàgines d'internet, que preguntin als centres, que preguntin als serveis territorials i que no passi res si pregunten i pregunten. Que estem encantats d'atendre'ls, tant als centres com als professors, com als tutors, com als serveis territorials, i que si no ens pregunten, pues, al final tot aquest sistema educatiu que estem gestionant i articulant pues, no sabem com funciona. Per tant, hem de tindre la seva opinió sí o sí.
Doncs escolta, us agraïm moltíssim que hàgiu vingut avui. Ens queda tan poc temps, sempre ens passa igual,
sí,
Ricard? Sempre. Quan el tema dona de
si... Mira que sembla que dius, tenim un munt de temps.
Ui, 25 minuts, que va. Sí. Doncs escolta, igual els hem de tornar a convidar un dia, que ens han quedat moltes coses al tinte.
Quan feu la fira...
La fira a Tarragona.
A Tarragona, clar.
Aquí Lleida és dijous 19, 20 i 21, i aquí... que sapigueu que esteu tots convidats, evidentment, i que, en tot cas, jo em deixaré caure aquest any per la Fira de Tarragona, que he anat alguna vegada perquè sempre és aprendre.
Ah, doncs escolta, busca el Narcís i us saludeu, no?
I tant,
ens faltaria més. Escolta, que a Lleida hem tingut el coordinador territorial d'FP de la Delegació d'Ensenyament de Lleida, el Josep Ramon Cabiscol, que t'agraeixo que ens hagués acompanyat avui. Josep Ramon, gràcies.
Gràcies a vosaltres,
gràcies.
Com vulgueu.
I aquí a Tarragona, el Narcís Almena, director de l'Institut Comte de Rius de Tarragona, que aquest any són 90 anys, todo lo alto, no, Narcís, la celebració?
I tant.
Gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i arribem a les dues.
Vinga.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla. Era
para mí. Llega la primavera y el cuerpo te pide algo ligerito, como el salmón a la plancha, o al papillot, o al horno. Bueno, que te pide salmón noruego superior al corte por 12,95 euros el kilo. Llévatelo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés solo en los 8 días de oro. Además de otras ofertas, solo para ti.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, que ens queden 40 segons, Mònica.
40 segons per ja dir adéu, que gràcies per acompanyar-nos un dilluns més i que demà hi tornem.
Demà
a partir
tornem,
de les 12 i 20, no?
I tant que sí. Mònica, una abraçada.
Igualment, adéu.
I escolta, nosaltres, per cert, demà parlem de cuina.
Sí.
Parlem de moda.
I ve la Leida, eh?
I ve la
Leida. A veure, prepara-t'ho, eh?
De,
ja que,
de quin tema? De quin
no ho
tema?
Sé, però ja saps que ella sempre ens posa firmes.
Però que he de preparar alguna foto, alguna cosa, alguna bueno, excusa demà. Ja? Preparo alguna excusa?
Demà t'aviso.
Per no portar la foto?
No, demà t'aviso.
Mònica Carrasco.
Que vagi bé. Adéu.